Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara comença, com no, el Volta de Full. I és que estem arribant quasi bé a l'equador de l'any. Per tant, començaré amb les dites del mes de maig, que és el cinquè. Un mes variat, com no, amb un mes variat en tots els sentits, amb el temps i amb moltes altres coses més. Estem, com he dit abans, al cinquè mes de l'any, el de maig. I això significa que també estem en plena, en plena primavera a Catalunya. Un mes en el qual els camps comencen a omplir-se de colors, quan la pluja acompanya i en el qual les temperatures acostumen a ser força variants d'un dia per l'altre. Un dels fets que es reflecteixen en el refranyer popular, on trobem referències als canvis meteorològics, especialment la pluja i el vent, i a com canvia el camp en aquesta època, entre moltes altres coses. Fem un repàs, doncs, a algunes de les dites populars més conegudes del mes de maig. Segur que en sabeu moltes més. Hi ha les dites relacionades amb la pluja i la meteorologia, que diu que cada boira de gener, una pluja pel maig sol ser. Abril plujós, maig ventós. Aigua de maig, de raig en raig, d'abril, de fil en fil. Cada gelada del mes de març, una pedregada al mes de maig. On és bon maig si no deixa la bassa plena? Començament de maig, l'hivern fa revifar. El sol de maig es coneix per 7 anys a la cara. L'abril diu al maig, jo no he plogut, tu plou a raig. També tenim refranys que parlen del camp. Abril plujós i maig ventós fan el pagès ric i profitós. Diu la vinya, també fa una pluja, com dues, com tres, però sense la de maig no faré res. Maig calent i humit fa el pagès ric. Les cireretes, d'una a una pel maig i pel juny, agrapats. Maig, l'olivera florirà i el blat granarà. Fang de maig, espiga a l'agost. Maig ventós i juny calent fan bon vi i bon sarment. Abril fa la flor, maig fa l'honor. Aigua de maig, dolenta pels sembrats. El roser de maig fa olor per tot l'any. Flor d'olivera pel maig, oliada per tot l'any. I sembra el julivert al maig i tot l'any en tindràs. Anem, doncs, al significat del mes de maig. El mes de maig és el cinquè, com ja us ho he dit, és el cinquè mes de l'any en el calendari gregorià i té 31 dies. El seu nom sembla provenir de la deessa grega Maia, identificada pels romans amb la bona Dea, que tenia el seu festival en aquest mes. La maragda és la pedra que simbolitza aquest mes, conegut també com el mes de les flors. Hi ha una curiositat que diu que el Japó és el mes malalt, on s'acumulen les depressions. Doncs igual que aquí, el gener, aquí a Occident. Bé, donem la volta al full i anem als... No sé si ho he referit a algun altre programa, potser també ho he dit, i a vegades me marxa una mica l'olla i potser repeteixo algunes coses, escrits que trobo i encara no me'n recordo que els he fet i els torno a dir. I aquest no sé per què, me fa l'efecte que també, però el repeteixo, perquè doncs crec que és interessant, que són els 9 trets que defineixin la maldat humana. La maldat humana existeix i es caracteritza per buscar en tot moment el propi benefici. Ara, aquesta personalitat pot identificar-se i mesurar-se gràcies als 9 trets del conegut com a factor D. Aparentment, l'ésser humà està orientat biològicament cap a la sociabilitat, la empatia i la cura dels seus. Només així ens permetem sobreviure com a grup i avançar com a espècie. No obstant això, si hi ha alguna cosa que sabem és que la maldat humana existeix i, de fet, ara fins i tot, coneixem aquest origen comú que l'explica que els científics han categoritzat com a factor D. El mal té molts rostres. Philip Zimbardo, psicòleg social i antic president de l'Associació Americana de Psicologia, assenyala que en aquest comportament hi ha una mica més que el simple desig de degradar, humiliar, controlar i causar mal als nostres propis semblants. En la història, per exemple, tenim sens dubte a personatges tan foscos com Ted Bundy o Andrei Chikatilo, a assassins en massa com ho van ser Hitler o Stalin, i també aquells que, com Charles Manson, van ser perpetradors del mal, personatges que van impulsar uns altres a cometre violents crims. Ara bé, la maldat és sibil·lina, silenciosa, i sovint no tan cridanera com les dramàtiques històries que ens van deixar aquests noms ja mítics en la literatura dels fets criminals. Perquè si hi ha alguna cosa que tots sabem és que el mal s'aprecia també en certes figures més pròximes en directrius d'empresa, en les esferes polítiques, en aquests pares o aquestes mares que maltracten els seus fills i fins i tot en aquests nens que assetgen, humilien i agredeixen els seus companys de classe. Tenen clar, malgrat això, que podem existir diversos condicionants capaços d'intervenir en aquestes dinàmiques agressives. No obstant això, els neuròlegs, psiquiatres i psicòlegs s'han preguntat sempre si no pot existir un eix comú que expliqui bona part d'aquests comportaments. Doncs sembla que sí. De fet, fa només setmanes, científics de la Universitat de Ulm i la Universitat de Koblen-Landau a Copenhagen van publicar un interessant estudi on introduïn la literatura especialitzada un terme del qual, sens dubte, sentim parlar. El factor D. Aquest concepte recolliria i descriuria tots aquests comportaments del nucli més fos de la personalitat humana. Qui amb monstres lluita, cuidi de convertir-se el mateix temps en monstre. Quan mires molt temps a un abisme, l'abisme també mira dins de teu. Això és de Friedrich Nietzsche. De Charles Sperman a la teoria de la maldat humana. Fa més de 100 anys que el psicòleg Charles Sperman va fer un avanç essencial en la comprensió de la intel·ligència humana. Així, i segons aquest enfocament conegut com la teoria bifactorial, cadascun de nosaltres disposem del que es coneix com a factor G, entens com a aquesta intel·ligència general que recull el conjunt de les nostres habilitats cognitives. No importa quina prova se'ns apliqui o quin exercici duguem a terme. Aquest constructe és l'essència bàsica del comportament intel·ligent en qualsevol situació, per particular que sigui. Ara bé, partint d'aquesta mateixa idea, el psicòleg cognitiu Morten Moshagen de la Universitat de Ulm va decidir juntament amb els seus col·legues anar una mica més lluny. Va decidir esbrinar si en el camp de la maldat humana, igual que ocorre amb la intel·ligència, hi ha també un factor general present en cadascun de nosaltres. Un factor on hi hagi persones que puntuïn més alt i altres més baix. Així, després de realitzar un detallat i conscienciós estudi amb una àmplia mostra de 2.500 persones, el resultat va ser significatiu. Sembla existir, efectivament, un component general al qual van anomenar factor D, conformat pel que van denominar com 9 trets foscos. Aquests són els que només puntuen més alt en persones amb comportament malvat i agressiu. El factor D i la maldat humana defineix la tendència psicològica a situar els propis interessos, desitjos o motivacions personals per sobre de qualsevol altre aspecte, siguin persones o qualsevol altre tipus de circumstància. Així mateix, engloba tot aquest ampli espectre de comportaments que integren la maldat humana. Cal assenyalar que, a més de l'estudi dut a terme per l'equip de psicòlegs, abans assenyalat, de les universitats de Copenhague, es va dur a terme 4 anàlisis més per a recolzar o no la fiabilitat i validesa del factor D. En tots ells van quedar demostrada la seva utilitat a l'hora de mesurar el grau de foscor en cada un de nosaltres. Al nostre abast tenim, per tant, un altre recurs per a mesurar la maldat humana, que es pot complementar també amb l'escala de Michael Stone, aquesta coneguda eina on mesura els 22 graus del mal en el comportament de les persones. Vegem, no obstant això, aquests 9 factors que determinen el factor D. L'egoisme, entès com la preocupació excessiva pels propis interessos. El maquiavelisme defineix a la persona en comportaments de manipulació, fredor emocional i mentalitat estratègica a la recerca d'interessos propis. Absència d'ètica i sentit moral. Narcisisme fa referència a l'admiració excessiva per la mateixa persona i cerca continuada del propi benefici. Dret psicològic fa referència a la convicció per la qual una persona se sent mereixedora de més drets i concessions que els altres. Psicopatia, dèficit afectiu, baixa empatia, insensibilitat, tendència a la mentida, impulsivitat. Sadisme, comportaments on no es dubta a infligir dolor als altres mitjançant qualsevol mena d'agressió, sigui física o psicològica. Aquests actes, a més, els genera plaer i sensació de domini. Interès social i material, cerca constant de guanys, ja siguin reforços socials, objectes materials, reconeixement, èxit, etc. I malvolença, preferència per fer el mal, ja sigui mitjançant l'agressió, l'abús, el robatori, la humilació i la humiliació. Ingo Settler, coautor d'aquesta recerca, assenyala que el factor D pot entendre's com aquesta personalitat fosca, on queda integrats gran part d'aquests trets. Així, el fet que més caracteritza la maldat humana és que només cerca en tot moment el propi benefici sense tenir en compte el dret dels altres. Les persones caracteritzades per aquest factor troben, a més, justificació en els seus propis actes. Com veiem, totes aquestes idees deixen de banda les possibles explicacions neurobiològiques i socials que poden determinar aquests actes. Per tant, es tractaria d'una valuosa eina psicològica per a identificar i mesurar la maldat. No obstant això, i per acabar, val la pena recordar aquí una cita de Fyodor Dostoyevsky, que diu: "Res és més fàcil que identificar la figura del malvat, però res és més difícil que arribar a entendre'l." Bé, ja així que anem als aliments, del mes de maig, perquè el mes de maig ja és l'antesala de l'estiu. I dins dels productes de temporada del territori, això es tradueix en l'aparició de fruites estivals, com les nectarines o els albercocs. També és més de hortalisses, que tenen una altra proporció d'aigua, que ens proporcionaran una bona hidratació, com els pebrots verds o els carabassons. Els albercocs, amb un to ataronjat, és una fruita semblant al préssec, però més petita, que prové de l'Àsia Central. Té propietats astringents, antiinflamatoris i antioxidants. Es recomana que els nens en mengin, ja que ajuden a enfortir el seu sistema nerviós i fa créixer els seus ossos. Les nectarines és una variant del préssec que té la pell llisa i sense pèl. Conté molta aigua i és una font important de vitamina C, caròtens i antioxidants. Les persones amb problemes d'hipertensió o estrenyiment trobaran en aquesta fruita un aliat ideal. Anem als carbassons, que estan farcits d'aigua, fins a un 95% de la seva composició, pel que es converteix en una hortalissa altament hidratant. De la seva composició en destaca la vitamina C i la vitamina B9, importants per a la formació de glòbuls blancs i vermells. Són la base per a fer dos plats ben populars a la nostra cuina, la truita de carabassó i la crema de carabassó. El pebrot verd, aquesta hortalissa, és un imprescindible per a fer samfaines, amanides i com a guarnició d'un plat de carn o de bacallà. Aporta gran quantitat de vitamina C i estimula la secreció gàstrica provocant sensació de sacietat ideal per al qui fa dieta, que ara ja a les portes de l'estiu va bé això, no? Sapigueu. Les sardines és un aliment molt popular i consumit a Catalunya. Té un sabor que agrada, és molt versàtil i el seu preu al mercat assequible, bueno, una mica caret, però com tot, per a totes les butxaques. Però, a més, són riques en ferro, calci i vitamines del grup B. I els moixernons és un apreciat bolet de primavera, de la mateixa forma que ho són el rossinyol, la múrgula o el camasec. No hi ha fricandó de vedella que no s'acompanyi amb uns bons moixernons, tot i que també apareixen en receptes d'arròs. La mongeta tendra, diurètica i depurativa, més enllà del seu ús com a acompanyament de la patata bullida, la mongeta tendra pot donar molt de joc a la cuina. A tall d'exemple, es poden estofar amb pernil i ceba, fer-les amb beixamel i gratinar-les acompanyat o acompanyant peixos. I com no, l'enciam imprescindible en gran part de les amanides de la nostra cuina. Té un alt contingut en aigua, baix en calories, però ric en vitamina A, C i E. Les seves fulles tendres poden usar-se en la preparació de trinxats. I ja que estem tan així de, com a de règim, una miqueta de dolçó, no mos vindria malament. Tinc aquí una recepta de pastís cremós de llimona. Ara que ja fa més caloreta, no? Apeteix. I per a 4 o 5 persones, els ingredients són 6 ous de mitja L, 3-4 llimones, uns 350 grams en cru i les fas bullides amb pells. Uns 15 minuts a partir de que comenci a bullir. 300 grams de sucre, 600 grams de farina de pa de pessic amb llevat, 600 ml d'oli, una cullera de te petita de gengibre, és optatiu, sucre glaç i necessitem un motlle quadrat d'uns 23-24 centímetres. Vale? Això és per a 8 racions, perdoneu. I l'elaboració és la següent. Un cop tinguis les llimones bullides, les deixes refredar i després els hi treus els pinyols, les tritures i les reserves. Tot seguit es posa els ous, el sucre i l'oli en un bol i triturau fins que quedi ben cremós. Després s'afegeix la farina tamisada amb el gengibre, ja he dit que el gengibre és optatiu, i torna a triturar fins que no quedin grumolls. Ara es posen les llimones triturades i es remena amb una cullera fins que quedi ben integrat. Es posa al forn a uns 180 graus, uns 35-40 minuts, i el traureu del forn i que refredi. I quan sigui ben fred es desmotlla i es posa per sobre sucre glaç. És fàcil de fer. Ja també, com que ja anem ja de cara i ja peteja coseta fresca, es porta un gelat de crema catalana. Ingredients per 4 racions. Necessitarem 750 centilitres de llet, 180 centilitres de crema de llet, aproximadament, 150 grams de sucre, 8 rovells d'ou, pell de llimona i 20 grams de maicena. Agafem un cassó i fem bullir la llet amb la crema de llet i també la pell de llimona. Quan hagi bullit, traiem el cassó del foc i ho infusionem uns 2 minuts. La pell de llimona la traiem. Ara el rovell del ou els barregem amb la maicena i el sucre. Ajuntem la barreja amb la llet que hem treballat abans amb la crema de llet. Poseu De nou el cassó al foc i amb una espàtula de fusta ho remenem fins a espessir. Té que quedar molt cremós, eh? I ho fiquem al congelador. Cada hora, més o menys, ho emulsionem amb la batedora al llarg d'unes 4 hores. I ja tenim el gelat de crema catalana, que, de fet, hem seguit els passos de fer crema catalana tradicional. I el servim acompanyat d'una galeta, és opcional també, una galeta al damunt. Hem estat una bona estona a la cuina, ara anem a seure-nos una miqueta i anem al racó de la poesia, que porto la poesia del mes de maig d'Isabel Barriel, que diu així. Garlandes de flors, roses de mil colors, el blat ja germina i la terra s'enjardina. És el mes que el cel pinta els rosats de l'albada, els blaus, els núvols blancs i tots els gradients a la vesprada. Papallones i totes les aromes omplin l'aire intens al maig per acaronar aigües de rierols, del gel i de les fonts. Les que s'amaguen al bosc, les que animen les fades per jugar amb la lluna i el sol i a ballar antigues rondalles. I ara una altra que és del Marc Freixas, que diu «La vida ja és això». La vida ja és això, aquest tros de cel que es trenca davant dels ulls, un infern ple de dimonis que claven punyalades per l'esquena. També és un cactus abstracte que porta abelles amb mel i llimona estranya, una mena de desig que punxa i un pas de gegant a llunes negres i fosques, perquè no fem més que alimentar-ne realitats. Sí, ja deu ser tot això i encara més, un camí de roses emprenyades i un fil de veu embalsamat de sucre i papallones. Recordeu les papallones, oi? Doncs aquestes deuen ser, i tant. Llavors ho capgirem tot pel sentit de l'optimisme i tot és positiu mentre hi hagi ganes de seguir. I si tenim ganes de fer les coses bé, no cal que patim més. Punt i seguit. Punt i a part. I final. Bé, ja tornem a donar la volta al full. La volta al full i anem al català. Al català, perquè el català és una llengua plena de matisos que ens ofereix una gran varietat de recursos per expressar-nos. Entre aquests recursos, les frases fetes destaquen per la seva capacitat de transmetre idees complexes i emocions amb les poques paraules, encapsulant saviesa popular i valors culturals. Aquestes expressions no només són una part essencial de la nostra cultura, sinó que també ens ajuden a establir vincles més profunds amb les persones amb qui interactuem, creant complicitat i comprensió mútua. Amb aquest article explorarem 15 frases fetes en català que tenen un significat profund i que probablement ja coneixes. Aquestes expressions són aplicables en una gran varietat de situacions quotidianes i conèixer-les no només t'ajudarà a millorar la teva comunicació, sinó també a connectar de manera més significativa amb el teu entorn. Descobrir com i quan utilitzar aquestes frases pot enriquir les teves converses i oferir-te una visió més profunda de la nostra manera de pensar i entendre el món. Així que ara algunes frases en català que segur que has fet servir alguna vegada, són conegudes moltes, que diu que el temps ho cura tot. En recorda que amb el pas del temps les ferides emocionals i les dificultats es fan més lleugeres. Aquesta frase ens convida a tenir paciència i a confiar que les coses millorin amb el temps. Qui no arrisca, no pisca. És un missatge clar sobre la importància de prendre riscos per aconseguir recompenses. És una frase motivadora que ens impulsa a actuar i a no tenir por de sortir de la nostra zona de confort. La unió fa la força. També és una expressió que subratlla el poder del treball en equip, destacant que junts podem aconseguir molt més que per separat. No tot és or el que lluu. En recorda que no tot el que sembla valuós a primera vista ho és realment. És una crida a ser més crítics i a no deixar-nos enganyar per les apariències. Al mal temps, bona cara. Insta a mantenir una actitud positiva fins i tot en moments difícils. Aquesta expressió ens recorda la importància de l'optimisme i de no deixar-nos vèncer per les adversitats. Després de la tempesta, ve la calma. És una frase que ens assegura que les dificultats són seguides per moments de tranquil·litat. És un recordatori que la vida és cíclica i que després dels mals moments sempre arriben temps millors. La pràctica fa el mestre. Ens ensenya que la dedicació i l'esforç són claus per dominar qualsevol habilitat. És una frase que podem recordar que ens enfronten a un repte nou o a una tasca difícil. No deixis per demà el que pots fer avui. Anima a ser proactius i a no posposar les nostres responsabilitats. És un consell que ens pot ajudar a mantenir-nos organitzats i productius. Més val tard que mai. Ens recorda que és millor fer les coses, encara que sigui amb retard, que no fer-les en absolut. Aquesta frase ens pot servir com un estímul per no rendir-nos, fins i tot quan les coses es compliquen. L'aparença enganya. Aquesta frase recorda que no tot el que veiem a primera vista és com sembla. És un avís per ser més curosos a l'hora de jutjar persones o situacions bastant-nos només en l'exterior. Més val prevenir que curar. És un consell que ens anima a prendre mesures per evitar problemes abans que aquests apareguin. Aquest missatge és especialment rellevant en àmbits com la salut, la seguretat i la planificació. A poc i bona lletra. Significa que és millor fer les coses amb calma i cura que no pas amb pressa i malament. Ens recorda la importància de la qualitat sobre la quantitat en qualsevol tasca que fem. Persevera i triomfaràs. Aquesta frase ens inspira a mantenir la constància i la determinació per assolir els nostres objectius, malgrat les dificultats que puguin sorgir pel camí. No hi ha mal que per bé no vingui. Aquest missatge recorda que fins i tot les experiències negatives poden tenir un aspecte positiu o portar-nos alguna cosa bona a la llarga. La saviesa és l'experiència. Ens ensenya que la veritable saviesa no es troba només en els llibres, sinó també en les experiències viscudes. Aquesta frase valora l'aprenentatge que es fa a través de la pràctica i l'observació al llarg del temps. Bé, ja anem acabant. Ja. Avui faig perdre la paciència al pobre Manel. Ostres, això de la primavera a la Sant Galtera és veritat, eh? I més com ens anem passant anys i ja fallen una mica les neurones. Vull acabar avui amb el final del llibre del petit príncep. I em sembla, no ho sé, bastant... Ho he trobat així bastant adient. Jo me vaig fent gran també i trobo unes coses que ara no havia llegit i trobo més significant, no? És la manera de que un, quan se va fent gran, dona més sentit a moltes coses que abans no donava. Així que vaig al final no? Les frases final fan al final d'aquest conte, no? Del Petit Príncep, que diu que de vegades em dic, segur que no. El Petit Príncep tanca la flor cada nit sota la campana de vidre i vigila bé el bé. Aleshores sóc feliç. I totes les estrelles riuen suaument. I a vegades que em dic, sempre hi pot haver un moment que et distreguis i ja està. Un vespre que es deu haver descuidat la campana de vidre o el bé ha sortit sense fer soroll durant la nit. Aleshores, tots els cascavells es transformen en llàgrimes. És un misteri molt gran per vosaltres, que també estimeu el Petit Príncep, com per a mi. A l'univers no hi ha res d'igual si en algun lloc, no se sap on, un bé que no coneixem s'ha menjat o no una rosa. Mireu el cel, pregunteu-vos, el bé s'ha menjat la flor o no? I veureu com tot canvia. I cap persona gran no entendrà mai que això sigui tan important. Bé, ja, i ara ja acabo, no? Això està tot per avui. Recordar-vos sempre que aquesta programació la podeu seguir per la web de Ràdio Falset, www.radiofalset.cat. També repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. I ara només me queda agrair avui molt, molt, molt al Manel Sales per haver estat al control, perquè sense ell les nostres veus no arribarien a les vostres llars. La seva paciència que ha tingut i té amb mi. Agrair, com no, també la vostra tolerància i desitjar que passeu un molt bon cap de setmana. Gaudiu força del vostre temps i fins al mes que ve. Adeu-siau.